Llibres per escoltar. Les novetats literàries amb Montse Camps. El llibre d'avui.
Què pot tenir a veure el món del llenguatge i la semiòtica amb una investigació policíaca? Aparentment, sembla que res, però el francès Laurent Binet aconsegueix fer una combinació de tot plegat a la novel·la La setena funció del llenguatge, traduïda per Josep Alemany i publicada per Edicions de 1984. Binet, Premi Goncourt a la primera novel·la, converteix el semiòleg Roland Barthes en el protagonista. Tot arrenca quan Barthes mor atropellat el 1980 i deixa la comunitat intel·lectual francesa en estat de xoc. Acabava de dinar amb Mitterrand i per això hi ha sospites que es pugui tractar d'un assassinat.
He imaginat que a Barthes l'assassinen perquè té un document manuscrit inèdit de Jacobson, un lingüista rus, on descriu una funció del llenguatge que és secreta. És la setena funció del llenguatge, que no ha volgut difondre perquè considera que és una arma massa potent, que podria donar el poder absolut de la retòrica a qui la posseís. Es podria convèncer qualsevol persona de qualsevol cosa. Per tant, la investigació policíaca es converteix en un conte filosòfic sobre el poder del llenguatge.
Un jove professor ajudarà el comissari Bayard a seguir les pistes en un cas on s'involucra la CIA i els serveis secrets russos. Molt humor per una trama que barreja realitat i ficció i que ret homenatge a una època àlgida dels intel·lectuals francesos, amb l'aparició de Sartre o Foucault. És una faula sobre el poder del llenguatge.
Ara tots estem fent de Barthes sense saber-ho. Quan ens preguntem què hem de pensar sobre els telèfons intel·ligents, les selfies, el menjar ecològic, la nostra resposta potser no és tan brillant com el que deia Barthes. Però ens hem adonat que quan parlem de menjar ecològic, no només parlem de menjar. Quan parlem de smartphone, no parlem només del telèfon. El que hem de trobar són aquestes coses que hi ha darrere d'aquests objectes. La gran lliçó de la semiologia és que els objectes no són innocents.
I la pregunta és obligada. En un món on manen els tuits i els whatsapps, el llenguatge encara té poder?
La lluita pel control del llenguatge és més ferotge que mai. És interessant, és un autèntic popurri tot el que han portat les xarxes socials. Però com a mínim les línies s'estan movent. Les posicions dominants sobre el control del llenguatge s'han mogut. Vaig llegir un text d'Umberto Eco dels anys 60 que ja intuïa Twitter. El 1967 explica que hi ha una concentració de grups de premsa, un combat sobre les fonts, i que els diners són els que manen a les televisions, ràdios i diaris. Però que el debat està en el món de la recepció i la interpretació, i jo crec que estem en l'era dels comentaris, que és el que representa Twitter.
Qui va être celle de Twitter?
També us recomanem...
Dues cicatrius, publicat per Capital Books, és la història d'Anna Lloret, una de les 178 passatgeres de l'avió d'Indian Airlines que la nit de Nadal de 1999 va ser segrestat per terroristes pakistanesos quan anaven de Katmandú a Nova Delhi. Vuit dies de segrest que et recull Ferran Grau a través del seu testimoni.
Aquí va haver una negociació molt complicada que va desencallar algú molt misteriós. Jo pregunto, faig més preguntes i dic... I qui és aquest misteriós? I em diuen un nom. A partir d'aquí, a banda de que, evidentment, ser una història espectacular, perquè són 8 dies de segrest, on viu absolutament de tot, 4 aterratges i 4 enlairaments durant 16 hores sense menjar, li posen la pistola al cap 2 cops. I a partir d'aquí m'obsessiono absolutament. Vaig fer tot el possible per posar-me en contacte amb ella. Quan li vaig dir, evidentment, va fer cara de... Torna a ser un segrest, això. Però no sé per què la vaig convèncer.
Una investigació també, però molt diferent, és la que fa la periodista de TV3, Fàtima Llambric, al llibre Sense cadàver, publicat per Ara Llibres. Ressegueix el cas judicial de Ramon Lasso, condemnat a 30 anys de presó per haver matat el 2009 la seva parella i el seu cunyat a Tarragona, sense que apareguessin els seus cadàvers ni restes biològiques, sense testimonis ni confessió. El llibre recull la investigació dels Mossos d'Esquadra que el va portar a la presó.
El llibre se centra molt en la figura de Ramon Lasso, eh? Però en realitat Ramon Lasso és el fil conductor per explicar, per una banda, una investigació criminal que ha sigut pionera, i també per en quina situació o en quin estat tenim doncs, el sistema policial i el sistema judicial. No? Per què jo dic que aquests investigadors nadaven a contracorrent? I això ens permet explicar-ho a través, diguéssim, del que van descobrint sobre Ramon Lasso.
L'escriptor té l'última paraula.
Un llibre s'ha de fer servir com la destral que trenqui el mar de gel que portem dins. Franz Kafka.
Llibres per escoltar. Les novetats literàries amb Montse Camps.